Tensió política pel repartiment dels migrants menors no acompanyats. Avui es decideix a Tenerife quants joves acull cada comunitat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Amb l'objectiu d'evitar noves tensions polítiques cada cop que arriben a les Canàries menors dels que pot assumir aquesta comunitat, avui es debat el mecanisme a seguir a partir d'ara. El Partit Popular no aclareix si acceptaran la decisió o no, cosa que els enfrontaria amb Vox. En el cas més immediat, per distribuir els 400 menors que ara ja no poden atendre les Canàries, el govern espanyol proposa que Catalunya en rebi 30, igual que Madrid, Andalusia i Extremadura. Són les comunitats que més n'acollirien. Enviada especial a Santa Cruz de Tenerife, Ana Alfonso, com planteja reformar la llei d'estrangeria el govern espanyol per establir aquest mecanisme?
Doncs concretant un automatisme vinculant per repartir els joves quan els serveis d'acollida estiguin saturats, com passa ara, especialment a les Canàries, que és el principal punt receptor d'aquests menors. Aquest debat ha provocat un augment de la tensió en els governs autonòmics del PP que necessiten del suport de Vox. I Catalunya, mentrestant, deixa clar que vol acollir, però reclama que se li reconegui la singularitat i que se li doni suport.
Mentre tant, al País Valencià, el Partit Popular i Vox liquiden la llei de memòria històrica. A partir d'ara, equipararan les víctimes del franquisme amb les víctimes de la Guerra Civil o les del terrorisme, Sílvia Solanàs.
Avui les Corts fan l'últim debat de l'anomenada Llei de la Concòrdia. Les víctimes denuncien que blanqueja la dictadura. Amb aquesta decisió, acaben de desmantellar les lleis del govern del Botànic.
Els cotxes híbrids endollables contaminen el triple del que ho haurien de fer. Brussel·les en culpa els conductors, però els experts amb qui ha parlat Catalunya Ràdio diuen que és cosa de les autoritats europees. Jordi Canal, què és el que passa?
Doncs les homologacions donen a aquests vehicles unes dades de consum i emissions molt baixos i ara l'informe europeu diu que en condicions reals de circulació les tripliquen. Segons els experts, les proves del laboratori són massa favorables per als híbrids endollables i els permeten homologar aquests consums tan baixos que després no es compleixen. En canvi, Europa ho atribueix al fet que els usuaris no carreguen la bateria elèctrica i només circulen amb el motor de gasolina.
En aquest Catalunya migdia també anirem fins a Washington, a la cimera de l'OTAN, que ha començat reclamant més ajuda per Ucraïna. Enviat especial Jordi Baró, totes les mirades però se les emporta Joe Biden. Com l'heu vist?
Enèrgic. A Joe Biden se l'ha vist fer un primer discurs contundent i clar sense vacil·lacions davant dels 32 aliats amb atacs a Putin i anunci de nous sistemes de defensa aèria per Ucraïna. Biden és qui concentra totes les mirades però en aquesta cimera, en la ment de molts hi ha el seu rival Donald Trump per la seva postura crítica amb l'OTAN. Per això aquí a Washington Zelensky ja ha dit als aliats que no s'han d'esperar al novembre per ajudar més Ucraïna.
De tornada a casa nostra, per intentar evitar al màxim els ofegaments a les platges i a les piscines d'aquest estiu, Protecció Civil engega una campanya de prevenció. Està dirigida sobretot a nens i a gent gran, a qui recomanen no banyar-se sols.
Aquesta temporada ja han mort 5 persones al mar, la meitat que l'any passat. Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior.
Mirar el nostre estat, si ens trobem bé, si no ens trobem bé, si estem marejats, si no estem marejats. Veure abans de decidir doncs, si entrem a l'aigua o no entrem a l'aigua.
I en temps de cultura, avui arrenca el Festival Cruïlla, amb caps de cartell com ara Pet Shop Boys, Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Chucho Valdés o Oques Grasses. Seran 4 nits amb música llatina, en rock indie i amb molta, molta, molta fusió. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui amb un nom propi molt destacat.
El de Lamine Yamal, el blaugrana, és l'estrella de l'Eurocopa i va fer un golaç que va ajudar la selecció espanyola a classificar-se per la final i avui sabrem qui serà l'altre finalista que sortirà del Països Baixos, Anglaterra. El Barça ja ha tornat a la feina amb pocs jugadors del primer equip, però també sabrem qui ha començat a treballar ja amb el nou tècnic, amb Hansi Flick, i el Girona ha fitxat l'atacant neerlandès Gabriel Missouji, de només 18 anys i arriba lliure de l'Ajax.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs avui en general força vent. No hi ha accidents que afectin la circulació. Per bé que us trobareu retencions a la P7 de Cerdanyola, Barberà, sentit nord, sentit Girona, C58 d'entrada pel nus de la Trinitat i la Pota Nord des de Santa Coloma, a l'autovia 7 a Tarragona, de sortida de la població, i les obres que fan la guitza a la Ronda de Dalt, origina aturades de Canyelles a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat i de Sarrià Vallcarca, sentit Pesós, i la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat i sentit Trinitat, de zona franca cantó Tunís i de Gran Via, Bon Pastor.
Tot això per casa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hem tingut una setmana d'estiu, que avui toca el màxim?
Avui i demà, sobretot demà. Demà seria el sostre, no esperem calor excepcional com ara l'estiu del 22 o del 23, ni de bon tros, però sí que toca sostre i probablement avui empatarem amb els valors més alts del que portem d'estiu, bàsicament del 3 de juliol, i segurament demà tocaríem sostre 38-39 en els punts més càlids. No s'esperen precipitacions, però demà al vespre una línia de tempestes podria tocar l'oest i sobretot nord-oest.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Catalunya, juntament amb Madrid, Andalusia i Extremadura, serien les comunitats autònomes que rebrien més menors migrants sols des de les Canàries. Aquesta seria la proposta que farà el govern espanyol a la reunió d'aquesta tarda a Tenerife de la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. A la trobada s'hi debatrà la distribució d'uns 400 joves, però sobretot la reforma de la llei d'estrangeria, que ha d'establir un automatisme vinculant per tal de repartir els joves quan s'aturen els serveis d'acollida, especialment a les Canàries, com a principal punt d'arribada d'aquests menors. Aquest debat ha provocat un augment de la tensió en els governs autonòmics del Partit Popular que necessiten el suport de Vox. Enviada especial a Santa Cruz de Tenerife, Anna Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Finalment, qui anirà a aquesta reunió?
Doncs el govern espanyol i només 7 comunitats autònomes, Catalunya, Andalusia, Navarra, Castella-La Manxa i 3 més on el PP governa amb el suport de Vox, Castella i Lleó, Extremadura i Múrcia. De fet, la ultradreta amenaça amb dinamitar els pactes de govern a les comunitats si el PP s'obre a negociar l'acollida d'aquests menors. El govern espanyol reclama altura de mires als populars, els recorda que l'acollida de migrants és una política d'estat i els demana que deixin d'abraçar els missatges xenòfobs de Vox. Sentim la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elba Saiz.
Por un puñado de votos está abrazando los mensajes más xenófobos y racistas que se están escuchando en algunos lugares de Europa y aquí en España también por parte de Vox. Hoy hay una gran oportunidad para que el Partido Popular esté a la altura de un partido de oposición, a la altura de una cuestión tan importante como el acogimiento y la protección de los menores no acompañados en nuestro país.
Mentrestant, a les Canàries la situació és crítica. Les illes acullen ara mateix 5.600 nens i adolescents, quan la seva capacitat màxima és de 2.000. Per això demanen la solidaritat de la resta de comunitats. Fernando Clavijo és el president de les Canàries.
Ese escenario es tan complicado, es tan duro, y seguiríamos sin poder garantizar los intereses de los niños y de las niñas, que espero que el basta ya se escuche y lleve al sentido común a quienes tienen que luego tomar las decisiones en Madrid para modificar esa ley.
Aquesta tarda, per tant, aquesta reunió, Anna, Catalunya, amb quina posició hi va?
Doncs deixant clar que vol continuar acollint com ha fet fins ara, però considera que el repartiment que proposa el Ministeri no reconeix la singularitat de Catalunya, és a dir, que no té en compte que el sistema de protecció a la infància català també està sobreocupat, com passa amb les Canàries, amb Ceuta i amb Melilla. La Generalitat té 4.000 places per joves no acompanyats i ara mateix n'atén 6.000. Avui el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, serà a la conferència aquí a Tenerife i reclamarà, per exemple, que respectin les competències catalanes en matèria d'infància o que es creïn grups de treball per abordar aquestes polítiques d'acollida.
Els dubtes dels últims dies era saber quina posició adoptaria el Partit Popular amb aquelles comunitats autònomes en què governa juntament amb Vox. El PP ha anunciat que les seves comunitats acceptaran els 400 menors pactats l'any 2022, una xifra ara ja molt allunyada de les necessitats actuals. De moment, Feijóo evita pronunciar-se sobre la reforma de la llei d'estrangeria. Sap que els pactes de govern que té amb Vox en 5 comunitats depenen d'aquesta decisió. Mentrestant, els socialistes l'animen a trencar amb l'extrema dreta. Madrid, Jordi Brascó.
Sí, l'amenaça de Vox és clara. Si el PP continua acceptant menors, trencarà els acords de govern que té amb els populars a l'Aragó, Múrcia, Extremadura, el País Valencià i Castella i Lleó. Sentim el vicepresident d'aquesta última comunitat, Juan García Gallardo.
¿Estaría dispuesto a dejar el cargo si el PP actúa así, aceptando las condiciones del gobierno?
Que no hay que pagar ninguna duda.
El PP no vol sentir a parlar de xantatges, però alhora evita pronunciar-se sobre si acceptarà la proposta de reforma de la llei d'estrangeria promoguda pel govern espanyol. De moment, l'únic que ha anunciat Feijó és que compliran amb el que ja van acordar fa 2 anys, un gest que no respon a l'emergència actual a les Canàries. Els populars creuen que ells ja han fet prou.
Una vez que las comunidades autónomas han demostrado su solidaridad, una vez que las comunidades autónomas están al límite de sus capacidades, le pido al gobierno central que asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades autónomas.
El govern de Sánchez proposarà una reforma de llei que eventualment necessitaria el suport de la majoria del Congrés. El PSOE sap que PNV i Junts no hi estan d'acord i, per tant, el PP passa a ser clau. La vicepresidenta María Jesús Montero anima els populars a separar-se de l'extrema dreta.
Ojalá rompan los gobiernos autonómicos, porque al igual que en Europa, el gobierno de España siempre ha creído que hay que poner un cordón sanitario a la ultraderecha para que no forme parte de las instituciones.
Els socialistes demanen solidaritat no només al PP, sinó a la resta de partits i comunitats per poder tirar endavant el text.
Doncs sobre aquest tema, l'UNICEF demana que no es polititzi l'emergència humanitària que s'està vivint a les Canàries i que es garanteixi l'atenció als prop de 6.000 menors que hi ha a l'arxipèlag, Marriera.
Asseguren que més enllà dels percentatges cal posar el focus a l'atenció que es dona a aquests menors i a garantir que no es vulneren els seus drets. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Informació Lara Contreras, directora d'Influència de Programes i Aliances d'UNICEF Espanya.
La situación es dramática y ahora mismo, de hecho, hay muchos problemas desde poder atender para identificación de la edad, para atender el interés superior del niño, es decir, saber qué quiere el niño en primer lugar y dónde quiere estar. Los centros se están abriendo sin las condiciones homogeneizadas, sin un protocolo y una supervisión adecuado.
Contreras demana més que es tingui en compte la salut mental d'aquests menors que han viscut una situació extrema sense la seva família.
A tot això, avui fa un mes que va entrar en vigor la llei d'amnistia i el recompte de les persones que se n'han beneficiat fins ara ens situa aquest mapa. 74 amnistiats que tenien causes obertes o sentències vinculades al procés de fets que van passar entre l'1 de novembre del 2011 i el 13 de novembre del 2023, Marta Romagosa.
D'aquestes 74 persones, 50 són policies. 46 agents de la Policia Nacional Espanyola que van fer les càrregues contra els ciutadans que volien votar l'1 d'octubre a Barcelona i 4 Mossos d'Esquadra. De les 24 persones restants, hi trobem casos com l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, condemnat per haver contractat un mosso com a assessor per fet d'escorta de Puigdemont, aquest mateix escorta, i manifestants independentistes investigats o condemnats pels aldarulls en diverses protestes a la ciutat de Barcelona. Aquesta llista es podria allargar considerablement si el Suprem resol sobre si amnistien la vintena de condemnats per desordres públics, entre els quals Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, l'ex presidenta del Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn. Ja han complert les penes, però l'amnistia suposaria esborrar els antecedents penals. I ara fa una estona hem conegut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no aplica, de moment, l'amnistia pel cas de l'expresident Quim Torra, l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà i l'exalcalde d'Agramunt Bernat Soler, condemnats per desobediència. El Tribunal dona 10 dies a les parts perquè opinin sobre si cal traslladar el cas a Europa.
Doncs el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tampoc no aplicarà l'amnistia ni a l'expresident Artur Mas, ni a l'exvicepresidenta Joana Ortega, ni a l'exconsellera d'Educació Irene Rigau. Aquí és perquè no cal.
Exacte, la Fiscalia ho va demanar perquè no tinguessin antecedents penals, però el Tribunal recorda en el seu escrit d'avui que ja els tenen cancel·lats. El mes de juliol del 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar per extingides les responsabilitats penals dels 3 dirigents polítics. Se'ls va condemnar al març del 2017 a un màxim de 2 anys d'inhabilitació per un delicte de desobediència per no haver aturat la consulta del 9-N, desobeint així el Tribunal Constitucional. El Suprem, posteriorment, els va rebaixar la condemna final.
D'aquí un minut serà 3:15 PM. Avui s'ha fet el funeral per Marta Ferrussola, la dona de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol. Al tanatori de Sant Gervasi s'hi ha plegat la plana major de la política catalana en l'època dels governs Pujol. I, de fet, el mateix Jordi Pujol ha agafat la paraula per dir que no està content amb ell mateix, Albert Prat.
L'expresident ha sorprès a tot l'auditori al final de la cerimònia amb un discurs de 10 minuts sense cap nota escrita per lloar la figura de la seva esposa. Pujol ha assegurat que la seva mort, en aquest moment, als 89 anys, l'ha agafat per sorpresa. L'expresident ha remarcat que el seu va ser un matrimoni fidel a la fe, a l'esperança i a la caritat, i ha dubtat de si ell aquests tres valors els ha practicat prou bé. Respecte a la Marta, estic tranquil més que de mi mateix, ha destacat Pujol, per afegir que no està content en ell mateix. Per l'expresident, Ferrusola ha mort en plenitud, a diferència d'ell, i aquí ha tornat a expressar dubtes sobre la seva figura. Tot plegat a la sala del tanatori de Sant Gervasi, que ha quedat petita amb molts assistents de peu, entre els quals hi havia destacats dirigents de l'antiga Convergència, empresaris i amics de la família, entre els quals l'expresident Artur Mas, el president del Parlament Josep Rull, el president del Barça Joan Laporta, però en canvi, qui no hi ha anat és el president aragonès i, de fet, l'únic membre del govern que ha fet acte de presència ha sigut el conseller Joan Ignasi Elena. Tot plegat en un auditori que, com dèiem, ha quedat petit, els assistents han acabat cantant el Virolai i els Segadors.
I a les Corts Valencianes avui s'ha fet el debat sobre l'anomenada Llei de Concòrdia, que substituirà l'actual de Memòria Democràtica. La previsió és aprovar-la demà, amb els vots del Partit Popular i de Vox, enmig de les crítiques de l'oposició, dels historiadors i de les associacions de memòria històrica, que denuncien que blanqueja el franquisme. València, Lluís Obiols.
Ha estat un debat tens però sense sorpreses, on el PP i Vox han esforçat a comparar les víctimes d'ETA amb les de la dictadura franquista, Marisa Gallo del PP i David Muñoz de Vox.
Están en contra del reconocimiento de todas las víctimas de la violencia social, política o de terrorismo.
¿Se acuerdan ustedes de Miguel Ángel Blanco? Pero pactan con ETA. No sé qué recuerdo es ese de Miguel Ángel Blanco cuando pactamos con ETA. No lo entiendo.
Un fet que ha estat reprovat per l'oposició, Isaura Navarro, de Compromís.
No tenen vostès vergonya de traure así a les víctimes del terrorisme per a llevar lidrets a les víctimes de la dictadura.
Per la seva banda, des del PSPB han demanat al PP que condemne per escrit el franquisme en una esmena que ha presentat este grup i que, com totes les altres, no han estat acceptades. Mercedes Caballero.
Condenen por escrito el franquismo y no nos hagan otra mazonada, por favor.
L'executiu valencià també ha acusat els socialistes de pagar amb diners públics l'informe dels relators de la ONU, on es qüestionaven les lleis de concòrdia que PP i Vox impulsen a les comunitats que governen.
La consellera d'Economia en Funcions, Natàlia Mas-Guix, anirà dilluns al Consell de Política Fiscal i Financera per defensar davant la resta de comunitats autònomes la necessitat d'un finançament singular per Catalunya. Serà, de fet, la primera vegada que hi assistirà. Segons Mas-Guix, cal que Catalunya recapti tots els impostos que es paguen aquí i és un model, diu, viable des de tots els vessants.
Explicarem que és factible tècnicament, econòmicament, jurídicament, que és urgent i inajornable sortir del règim comú, aquest règim comú del que venim formant part durant 40 anys i amb uns resultats doncs, molt negatius per Catalunya.
I atenció a aquesta conclusió. El consum i les emissions que tenen sobre el paper els cotxes híbrids endollables es triplica quan circulen per carrers i carreteres, segons la Comissió Europea. Brussel·les compara en un estudi les dades d'homologació d'aquests vehicles amb les reals, que obté d'uns dispositius que incorporen ara els cotxes particulars. I la diferència l'atribueix el mal ús que en fem els conductors, Jordi Canal.
Sí, Brussel·les apunta que els usuaris no carreguen la bateria elèctrica i només utilitzen el motor de combustió, però els experts, en canvi, és l'homologació el que diuen que està mal feta. Les proves de laboratori tenen molt més en compte el funcionament elèctric, expliquen, i donen dades irreals, impossibles d'assolir en circulació. Joan Dalmau, del portal Cotxes.net.
Això és el que no es dona, i com que no es dona això, ara la Unió Europea es fa la sorpresa i diu, oh, és que gasten més del que ens pensàvem. Hosti, la veritat és que ho tenien poc estudiat, això.
És per això que els experts reclamen que per als híbrids endollables es faci saber als usuaris les dues dades, la de consum combinat del motor elèctric i el de combustió, i el que gasta després, un cop esgotada la bateria, només amb el funcionament del motor de gasolina.
Triple denúncia del Gremi de Restauració de Barcelona contra 100 fleques en degustació. Les acusen d'incomplir la llei perquè tenen cambrers encoberts, un excés d'aforament i perquè no apliquen l'IVA que correspondria als productes. Barcelona, Marta Vallès.
Amb aquesta nova acció ja són 150 les fleques en degustació que el Gremi de Restauradors de Barcelona ha denunciat. Denúncia per incompliment de l'ordenança municipal. Per exemple, hi ha locals que podrien tenir 14 cadires i en tenen prop de 60. També per vendre begudes alcohòliques. Denúncia tributària perquè venen productes que haurien de tenir un IVA del 10 o el 21% i estan aplicant el del pa, actualment del 0%. I denúncia davant Inspecció de Treball per tenir cambrers encoberts. Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona.
No és un fet aïllat, és un incompliment generalitzat i sistemàtic. La proliferació d'aquests locals, com us deia, es deu a l'avantatge competitiu que presenten en relació a la plantilla. El dependent d'una fleca amb degustació cobra 400 euros mensuals menys que un cambrer segons els nostres convenis col·lectius.
El gremi suposa la intenció del govern municipal de Barcelona de legalitzar que els quioscos puguin servir cafè i menjar per emportar, d'entrada per una qüestió d'higiene.
I el miler de granges avícoles de Catalunya ja poden utilitzar una nova eina per calcular els costos reals de criar pollastres i poder exigir preus que facin rendibles les seves explotacions. És el que marca la llei espanyola de la cadena alimentària, però el govern i el sector constaten que té dèficits que en dificulten el compliment. Lleida, Estela Bussoms.
Ara mateix, si a un ramader li volen pagar pels pollastres menys del que li ha costat produir-los, de manera que hi perd diners, ho ha de demostrar amb els seus propis números, sense un preu de referència global. Aquest és un defecte de la llei que la Generalitat i el sector reclamen al Ministeri que resolgui, però mentrestant han dissenyat un full de càlcul per facilitar que els productors puguin denunciar possibles incompliments. Joan Gòdia és director general d'Empreses Agroalimentàries.
Una eina fàcil d'aplicar i que doni ràpidament quin és aquest cost, perquè a l'hora de formalitzar els contractes, doncs, han d'estar sobre d'aquest cost de producció.
Des d'Unió de Pagesos, Néstor Serra demana als ramaders que facin servir la nova eina.
Està molt bé que les organitzacions, el departament, treballem per posar una eina, però ara hem de demanar als ramaders, avicultors en aquest cas, que la facin servir, perquè després a l'hora d'exigir demandes o el que sigui, ho tinguem clar.
L'eina s'ha elaborat amb la col·laboració de la Federació Avícola de Catalunya, que representa les empreses que compren els pollastres al 95% de les granges catalanes. Ja està disponible al web del Departament d'Acció Climàtica.
Passant 6 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida anem a Washington.
Catalunya migdia.
Les tardes d'estiu són per viatjar a un passat convuls. Revelador.
Fa 2 anys es van emportar la meva dona i el meu fill.
I ple de passions.
No em sento ni la meitat d'home que quan estic amb tu.
Primer, tornant a l'Hotel Portofino. I després, a la Itàlia del 1945. Hotel Portofino. Avui a la tarda, últims capítols de la temporada a la plataforma 3CAT i a TV3. I a partir de demà, s'ha acabat la guerra.
Arribarà el dia en què el teu fill, aquest nen encantador que ara és a la platja fent castells de sorra, farà balcòning. I quan això passi, el teu SEAT continuarà sent-hi, perquè l'estrenes amb 10 anys de garantia. Consulta les nostres unitats limitades i condicions especials. Tan nostra, tan SEAT. Xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
Les nostres receptes a una tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa. Porta.
Catalunya migdia. Un quart i mig. Volodymyr Zelensky demana als aliats que no s'esperin a les eleccions nord-americanes del novembre per ajudar militarment Ucraïna. La petició l'ha feta a la cimera de l'OTAN a Washington, que ha d'abordar el nou paquet bèl·lic d'ajuda a Ucraïna. Precisament aquesta matinada han mort 3 persones més al port d'Odessa, al Mar Negre, per l'atac de míssils i de drons russos, que se suma als atacs de dilluns a divendres a diverses ciutats que van fer almenys 46 morts i prop de 200 ferits. Enviat especial a Washington, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Noves promeses d'ajuda per Ucraïna a l'inici de la cimera de l'OTAN. Els Estats Units han anunciat que enviaran conjuntament amb altres aliats 5 Patriot i altres sistemes de defensa antiaèria. Noruega donarà 6 avions de combat F-16. S'esperen més contribucions en una reunió que deixarà per escrit que l'OTAN es compromet a enviar 40.000 milions d'ajuda militar anual a Kyiv i que el procés d'adhesió a l'aliança és irreversible. Els 32 aliats s'esforcen a mostrar unitat davant d'una arribada de Trump que la pugui posar en risc al novembre i en un moment de més atacs de Rússia, com a l'hospital infantil. A Washington, Zelensky reclamava que no decaigui l'ajuda.
It's time to make strong.
És moment de prendre decisions fermes, d'actuar i no esperar fins al novembre o un altre mes per a aquest objectiu. Hem de ser forts i inflexibles alhora.
Bona part de les mirades estan a la cimera de l'OTAN en l'anfitrió Joe Biden, que hi va combatre més de 10 dies de qüestionament a la seva candidatura a la Casa Blanca amb un discurs enèrgic, on amb convenciment i sense cap moment de dubte va defensar davant dels líders aliats que Ucraïna pararà Putin.
I l'extrema dreta francesa ha anat avui a l'Assemblea Nacional per fer-se la foto oficial i reivindicar el seu creixement en vots, tot i que va quedar tercera a les eleccions del diumenge. Marine Le Pen diu que la seva ha estat una victòria diferida, que no trigarà a fer-se realitat. De fet, les negociacions són intenses entre els tres grans blocs per aconseguir la majoria necessària per formar govern a França. Enviat especial a París, Ignasi Abad, bon dia.
Bon dia. La foto de família aquest matí dels diputats del Regrupament Nacional és un recordatori a l'esquerra i al macronisme que, malgrat que han crescut menys del que semblava, l'extrema dreta continua sent una amenaça. El president de la formació, Jordan Bardella, ha volgut animar els seus parlamentaris avui situant l'horitzó en les presidencials d'aquí 3 anys.
L'esperança no és gaire lluny. Continuarem treballant per preparar l'alternança perquè està clar que tornarem a votar abans del 2027. No trobo bé que l'extrema esquerra sigui a les portes del poder amb el seu programa irresponsable que, sens dubte, farà més fràgil el país.
El regrupament nacional podria tornar a ressorgir si l'esquerra i els macronistes no es posen d'acord i governen plegats. Així ho veu l'exministra d'Exteriors espanyola Arantxa González Laya, avui degana de l'Escola d'Afers Internacionals de París de la Universitat Pública de Ciència.
Es interesante ver cómo aquí todavía hay una gran dificultad para entender que llegar a un compromiso no es traicionar sus principios y que sentarse a negociar con tu oponente no es convertirse en un traidor. Hay que partir de aquí si lo que se quiere es evitar un tercer acto de aparición de la extrema derecha que quizás los pudieran llevar esa vez al poder.
Ara com ara, però, el més calent és a l'aigüera. Emmanuel Macron és a Washington per la cimera de l'OTAN i mentre l'esquerra el pressiona per demanar que el citi ja per formar govern, l'alcaldessa de París, la socialista Anne Hidalgo, ha demanat al president francès que mantingui el primer ministre interí Gabriel Attal fins al final dels Jocs Olímpics a mitjans d'agost.
I una cosa més de la crònica internacional, perquè l'exèrcit israelià ordena una evacuació a gran escala de la ciutat de Gaza per segon cop aquesta guerra, mentre la sotmet a un setge que l'ha deixat sense hospitals. Hores abans, en un bombardeig, havia matat 29 palestins en una escola al sud de la Franja, el quart atac en 4 dies contra un centre educatiu. Són nous exemples que l'horitzó de les negociacions sobre un alto al foc no aturen en res l'ofensiva. Tampoc no canvia l'estratègia israeliana a Cisjordània. Els últims dies s'han apoderat de 1.200 hectàrees palestines, ha autoritzat 6.000 nous habitatges en diferents assentaments i ha legalitzat també 5 campaments que seran l'embrió de nous assentaments. Se n'ha autoritzat un per cada país europeu que ha reconegut últimament l'estat de Palestina, entre els quals Espanya. La nostra corresponsal, Roser Oliver Olivella, ha visitat un d'aquests campaments.
A dalt d'un puig, al nord de la Cisjordània ocupada, hi ha la colònia salvatge de Biatar. La formen una vintena de mòduls prefabricats. Els seus habitants, famílies de colons armats que han fet de l'ocupació el seu objectiu a la vida. Fins fa poc, aquest campament era il·legal, no només segons la llei internacional, de fet ho són tots els assentaments israelians, sinó fins i tot segons el govern d'Israel. Però el ministre responsable dels assentaments, Bezalel Smotrich, del partit sionisme religiós, l'acaba d'autoritzar juntament amb 4 més. Un altre pas en el seu projecte de repoblar els territoris palestins amb milions de colons. L'objectiu? Annexionar-se a Cisjordània. Segons el Haïm, un dels colons de Biatar, amb això no n'hi ha prou. S'ha d'anar encara més enllà a l'hora d'ampliar les fronteres d'Israel.
Si Déu vol, ocuparem legalment la franja de Gaza, al sud del Líban, Síria i tots els llocs que ens pertoquen. Estic 100% segur que l'estat d'Israel serà tan gran com Déu ens va prometre.
Aquesta colònia salvatge està ocupant terrenys privats palestins. El Mohammed és el propietari d'una part. A distància ens ensenya les terres a les quals ara no pot accedir i ens mostra els documents israelians que li reconeixen la propietat.
No deixarem que ens prenguin aquesta terra per convertir-la en un assentament. No ens quedarem asseguts mirant-ho. Impossible. Si cal, vessarem la nostra sang.
Mentre el món mira cap a Gaza, l'ocupació a Cisjordània agafa embranzida.
Tornem anem a Catalunya, perquè avui s'ha presentat la campanya A l'aigua, risc zero, per evitar els ofegaments a platges i piscines. Es vol incidir sobretot en dos col·lectius, els nens i la gent gran, amb l'advertiment que tant els uns com els altres s'han de banyar acompanyats i vigilats. Aquest estiu s'han ofegat ja 5 persones a les platges, la meitat que l'any passat per aquestes dates, i dues en piscines. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
Hola, bon dia. La campanya se centra en 4 consells molt clars. Banya't en espais vigilats, no entris a l'aigua si no et trobes bé, vigila sempre els infants i sempre que puguis, banya't acompanyat. Això va dirigit sobretot a les persones grans que a vegades entren a l'aigua perquè tenen calor o perquè estan marejats i si no van amb algú es desplomen i s'ofeguen. El conseller Joan Ignasi Elena s'ha dirigit a tothom i a aquests col·lectius més vulnerables en particular.
Aquestes campanyes adreçades a l'opinió pública en general, als usuaris en general, per dir-los, escolta, es fa un esforç per anunciar quin és l'estat de la platja, quin és l'estat de l'aigua. Hi ha les banderes que avisen si hi ha més risc o menys risc. Vigilem-les, veiem-les, mirem-les i actuem en conseqüència. I també a col·lectius específics, no? Doncs els nens han d'anar acompanyats. I les persones grans també. També el nostre estat veure abans de decidir doncs, si entrem a l'aigua o no entrem a l'aigua.
L'any passat l'estiu va acabar amb 25 ofegats, igual que l'any anterior. Per aquestes dates, l'any passat, 12 persones ja havien perdut la vida, 10 d'elles a les platges. Ara, avui, a 10 de juliol, no són 10, sinó la meitat, 5, en part perquè el juny no ha fet gaire bon temps per banyar-se.
Barcelona demana al Congrés que tipifiqui amb penes d'un a 3 anys de presó el robatori de telèfons mòbils o de dispositius electrònics. És una de les mesures que planteja la Comissió Municipal que ha tractat la problemàtica dels lladres multireincidents. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalán.
El document de conclusions debatut avui constata la insuficiència de l'última reforma del Codi Penal i de la Llei d'Enjudiciament Criminal que redueixen l'eficàcia de la feina de la policia. L'Ajuntament demana incrementar el nombre de jutjats mantenint de manera permanent el segon jutjat de guàrdia per a judicis ràpids per tal de solucionar el col·lapse actual. El consistori planteja apostar més per les mesures d'allunyament dels lladres multireincidents i reformar la carta municipal perquè Barcelona pugui desenvolupar la justícia de proximitat per als delictes lleus. El regidor de Junts, Jordi Martí, ha presidit la comissió.
Avui hem fet un pas endavant important de demanar que hi hagi un dia que sigui més a prop que més tard, un dia que les coses canvin i que Barcelona no té per què ser la ciutat de l'Estat on el fenomen de la multireincidència és més greu.
També es demanen mesures d'acompanyament social per als delinqüents més vulnerables i penes de justícia restaurativa. Esquerra i els comuns s'han desmarcat del consens polític del document de conclusions, sobretot perquè creuen que no cal reformar el Codi Penal.
I el Departament de Justícia i el Deganat dels Jutjats de Barcelona posaran en marxa durant els pròxims mesos un sistema de mediació exprés en 5 jutjats de primera instància per resoldre, sense fer judici, qüestions de l'àmbit civil, com per exemple conflictes veïnals o resolució de deutes. Es tracta d'hores abans d'iniciar la vista prèvia, les parts intentin posar-se d'acord amb la mediació d'un professional. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. La prova pilot que s'ha fet des del març del 2022 fins al maig del 2023 ha tingut un resultat d'acord en el 40% dels casos. Això per l'administració és un èxit que ha de convertir-se en una eina habitual de treball. Immaculada Barral, directora de Dret i Entitats Jurídiques i de Mediació.
Les parts surten una mica de les limitacions del procediment, no? De la demanda, de la contestació, de la prova. No són capaços d'edificar una solució que els sigui agradable i que els sigui adequada.
Una solució també més àgil i ràpida perquè el cas es pot resoldre en setmanes o mesos quan per la via judicial ordinària es podria allargar fins a 3 anys.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè la Guàrdia Civil deté a l'aeroport de Barcelona un home que duia 38 cadàvers d'una espècie protegida d'àliga africana dins de les maletes, Montse Poblet.
Els animals els havien tret les vísceres i estaven embolicats en film transparent, cosa que fa pensar que els havien preparat per ser dissecats. Els fets van passar al maig, però no s'han fet públics fins avui, un cop acabada la investigació. La Guàrdia Civil calcula que el preu que els col·leccionistes podrien arribar a pagar pel conjunt d'aus intervingudes ronda els 80.000 euros. L'home que les va dur en un vol procedent de Nairobi, a Kènia, va ser detingut, acusat de contraband i tinença il·lícita d'espècies protegides.
Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem. Núria Guiu, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Maria Heim, Marala, Júlia Colom, Sol Picó, Anna Hierro, Raquel Gualtero, Sònia Gómez, Joan Miquel Oliver i molts més.
Del 26 de juliol al 4 d'agost vin a celebrar amb nosaltres el Dansàneu.
Més de 30 espectacles en espais patrimonials i naturals únics de les Valls d'Àneu.
Entrades a la venda a dansaneu.cat.
Arrenca!
En aquesta sèrie sobre rodes...
No l'agafis!
Trobareu un matrimoni maleït.
Que la desgràcia i la malaltia siguin les vostres companyes eternes.
I una hostatge amnèsica.
Estic amanillada, no recordo res.
Tot pot passar dins un cotxe.
La maledicció està llançada.
T'he dit que no l'agafessis.
Asfalt. A la plataforma 3Cat i a TV3 dijous a la nit.
Catalunya migdia.
A mi no em tos ni Déu, el canto. Les pastilles en tenen el tanto.
31 fam, aquí sentim, i Figa Flowers engeguen avui un festival cruïlla absolutament eclèctic amb caps de cartell com ara Pet Shop Boys, Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Chucho Valdés o Ocas Grasses. Seran 4 nits amb música llatina, rock indie i molta fusió, Marc Garriga.
El Parc del Fòrum de Barcelona acull avui la primera nit del Cruïlla dedicada a la música urbana. Els artistes catalans compartiran escenari amb el més rellevant del hip-hop argentí, amb artistes compromesos i en guerra oberta amb el president Javier Milei com Maria Becerra o el raper Trueno. Demà serà el dia de la salsa. Amb pesos pesants, Chucho Valdés homenatjarà la seva banda Irakere, un dels grups més importants del jazz llatí, que celebra el 50 aniversari. El seguirà la reina del merengue, Olga Tañón, en una nit en què també actuaran els colombians Grupo Nietzsche. La rumba anirà a càrrec d'Albert Pla, La Dilla Russa o Azucarillo Kings. Divendres guanyaran pes els artistes més indie, com Avril Lavigne, que tornarà a cantar Skater Boy 20 anys després de publicar-la, els britànics Kasabian, The Cooks o Amaral. I dissabte, un final de festa amb molts noms de primera fila, com Pet Shop Boys, Calexico, Check Check Check, Smashing Pumpkins o el cofundador dels Smith, Johnny Marr, barrejat amb grups d'aquí, com Ocas Grasses, Marala o Ginestà.
Canvi d'estil de música.
La primera quan s'acaba el dia em t'oferia por.
El Festival Acústica de Figueres marcarà de nou a finals d'agost la cloenda dels festivals d'estiu, fent d'aparador de la música pop del país. Avui han presentat la programació amb concerts gratuïts, entre d'altres, de Mushka, The Tyets, Ginestà o els Amics de les Arts, Fèlix Martín.
Una programació que, com cada any, estarà repartida per escenaris de la plaça Catalunya, la Rambla o la plaça de la Palmera de Figueres. Del 29 d'agost a l'1 de setembre seran a l'Acústica de Figueres els grups de sempre, com els Amics de les Arts, Gertrudis o Guillem Gispert. Els que no falten gairebé a cap altre festival, Mushka, The Tyets, Julieta o Figaflaues, i apostes ja plenament consolidades, com Chanel, Vico, la Ludwig van, Mama Duixa i Maria Jaume. Ja són 21 anys al festival, 21 anys d'apostar pels artistes del país, segons el seu director, Xavi Pasqual.
I una mica el que intenta el festival és això, ser aquest aparador del pop que es fa a països catalans.
I als concerts per acabar les gires d'estiu s'hi afegirà, com sempre, també una programació diurna i familiar amb l'Acustiqueta, amb la participació aquest any de Damaris, Jolabert, amb Bauca i Diversiones.
La Pedrera de Barcelona farà honor al seu nom i dedicarà la seva pròxima exposició a l'art en pedra a partir de l'octubre. La seguiran l'any que ve una mostra de l'escultora basca Cristina Iglesias i una retrospectiva de Sean Scully, que torna a la ciutat després d'una marxa polèmica a Montse Mas.
L'exhibició Art en pedra reunirà més de 80 talles de grans escultors del segle XX en un autèntic homenatge a la pedra com a material escultòric. Marga Viza és cap d'exposicions a la Fundació Catalunya La Pedrera.
Hem triat els 8 grans noms de l'escultura al segle XX. Jean Art, Naum Gabo, Henry Moore, Barbara Hepworth, Chillida, Oteiza, Louis Bourgeois. Escultures abstractes fetes amb tot tipus de pedra.
El pintor i escultor nord-americà d'origen irlandès Sean Scully tornarà a Barcelona el març de l'any que ve amb prop de 60 obres de la seva llarga trajectòria. Ho farà 6 anys després d'abandonar la ciutat on va viure 2 dècades amb l'argument que aquí s'imposava el català, segons va declarar ell mateix, i un cop frustrat el seu projecte de museu a la capital catalana.
Venen moltes peces de la seva col·lecció. Són obres que ell té reservades i guardades i que, si algun dia doncs, la ciutat de Barcelona fa un xip i li ofereix un espai per poder-ho mostrar, ell té una gran col·lecció d'obres.
I finalment, a la tardor del 25, la Pedrera portarà l'escultura arquitectònica i poètica de Cristina Iglesias, molt reconeguda internacionalment, però molt poc exposada a Barcelona.
El Dia de la Marmota, un dels grans musicals en català de la temporada que ve, tanca el seu càsting i anuncia que començarà els assajos a l'octubre al Poliorama. L'estrena, però, es farà per Nadal al Teatre Coliseu, Montse Camps.
El productor executiu Jordi Selles ha explicat a Catalunya Ràdio que el principal desafiament ha estat trobar el protagonista que ha d'interpretar el personatge del meteoròleg Phil Connors, el que interpretava Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps.
Requereix un actor total. I finalment hem tingut la immensa sort que un actor català, que és en Roc Bernadí, ha decidit deixar el protagonista d'Aladín per venir a protagonitzar el Dia de la Marmota, perquè és un repte interpretatiu i és un repte artístic i creatiu molt important per ell.
I Roc Bernadí ens ha confessat que n'està encantat.
Per mi és un repte perquè és un personatge que comença sent un imbècil i acaba prenent pues, una lliçó de vida superbonica, que jo crec que és pues, l'essència d'aquest musical.
Serà el primer cop que es representarà en una llengua que no és l'anglès.
I la prestigiosa revista nord-americana The New Yorker publicarà la setmana que ve el conte Els Desperfectes d'Irene Pujades. És la primera autora catalana que forma part de la selecció que fa dels millors contes breus.
Es publicarà online dins la secció Flash Fiction, que plega durant l'estiu una tria dels millors contes. També s'hi poden trobar relats de Murakami o Tessa Moshfegh. Pujades edita Catalunya Ràdio, que és una fita.
Per mi és un honor perquè és una revista que, aviam, és un referent pel que fa a la ficció, concretament pel gènere del conte, doncs és molt important, i han publicat contes molt icònics, així que estic molt contenta que publiquin un conte en català. En principi, el primer.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui Espanya busca rival a la final de l'Eurocopa, sortida del partit entre els Països Baixos i Anglaterra, però encara ressona l'exhibició del blaugrana a la Lamine Yamal i a les semifinals.
Que amb un golaç que ha fet la volta al món, va classificar la selecció espanyola per aquesta final de l'Eurocopa.
Caprabo us ofereix l'Eurocopa. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
Com dèiem, Lamine Yamal, el davanter del Barça, és, sens dubte, l'estrella d'aquesta Eurocopa.
Aparece Lamine, Lamine por el medio, el tiro de Lamine.
¡Mamma mia!
Un gol estupendo, meraviglioso, un tiro improviso.
Ahí viene Yamal, atención, que le dan el tiro.
¡Oh, quel but de Yamal! C'est une pépite, c'est un artiste.
Amb només 16 anys va fer ahir un golaç que ha fet la volta al món i que va portar Espanya a la final de l'Eurocopa. La selecció espanyola va acabar guanyant 2-1 França. Ara repassarem aquest partit, però sens dubte qui més elogis va recollir ha estat Lamine Yamal, el gran protagonista del partit d'aquesta Eurocopa, Marc Andrés.
16 anys i 362 dies, el golejador més jove de la història de l'Eurocopa. Ho va fer amb un absolut golaç des d'uns 25 metres, retallant Adrien Rabiot i col·locant la pilota a l'escaire dret de Mañán. La paraula que va fer servir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente va ser genialitat.
Hemos visto una genialidad de producto de un genio, de un futbolista que todos sabemos lo que hay que cuidar mucho y que yo desde aquí le aconsejo, como se lo aconsejo en privado, que siga con la misma humildad y trabajando con los pies en el suelo.
Mentre el seu company Rodri va destacar l'esforç defensiu, però també quedant-se amb la irrupció d'un jove de 16 anys.
La gente se va a quedar con el golazo, evidentemente, con la aparición que ha tenido este chico de 16 años, que ya hacerlo en una semifinal de Eurocopa ya habla, bueno, el jugador que es, pero el futuro que le depara es impresionante.
El gol de Lamine va servir a Espanya per empatar i desdibuixar França, ja que 4 minuts més tard el català Dani Olmo va col·locar el 2-1, que acabaria sent definitiu. Així Espanya va passar a la final i aquesta vegada Lamine Yamal no anirà a cap centre comercial a veure-ho.
No, desde el minuto 60 he estado pensando que íbamos a llegar a la final y solo podía pensar eso. Nada, cuando ha pitado el árbitro pues muy feliz porque al final siempre me acuerdo de la última Eurocopa que he vivido, que estaba con mis amigos en un centro comercial. Siempre lo digo y nada, muy contento porque es un sueño llegar a una final con la absoluta.
A part de Lamine i Dani Olmo, també van jugar el català Cucurella, molt xiulat pel públic alemany, i el blaugrana Ferran Torres.
I aquest Espanya-França ha batut rècord d'audiències televisives. A Catalunya, més d'1.600.000 espectadors, amb pràcticament un 70% de quota de pantalla, van seguir el partit. A l'estat espanyol van superar aquest 70% de quota i més d'11.500.000 espectadors van seguir aquest partit de semifinals. Un seguiment multitudinari que podria repetir-se diumenge amb la final, que és un partit Montserrat-Ratlla, que a més es podrà seguir per diferents pantalles gegants a Catalunya.
Així és, aquesta final de l'Eurocopa que Espanya jugarà diumenge contra Anglaterra o els Països Baixos es podrà seguir en pantalla gegant a diferents municipis del nostre país. I és que fins a 4 jugadors catalans són amb la selecció espanyola i 3 d'ells amb protagonisme a l'11 titular de Luis de la Fuente. El terrassenc Dani Olmo i els maresmencs Marco Corella d'Alella i Lamine Yamal de Mataró. Els mataronins podran anar al Parc Central per veure diumenge com el seu conciutadà jove Lamine Yamal jugarà una final d'Eurocopa just l'endemà de complir 17 anys. A Terrassa, la zona esportiva de Can Jofresa, es podrà gaudir amb l'actuació d'Olmo. A Badalona, al Parc del Gran Sol de Llefià, ja vam poder veure les semifinals i ara la final de l'Eurocopa. També a diferents places catalanes, com la plaça de la Vila de Santa Coloma, la plaça de l'Església de Castelldefels o la plaça Jaume Balmes de Gavà, hi haurà diumenge pantalles per seguir la final de l'Eurocopa. I a Barcelona també hi haurà pantalla en un lloc encara per concretar.
Doncs la selecció espanyola, que serà la final de l'Eurocopa, diumenge a les 9 del vespre a l'Estadi Olímpic de Berlín, i avui sabrem l'altre finalista. Marc, a les 9 es juga el Dortmund, l'Anglaterra, Països Baixos.
Dues de les seleccions més criticades. D'una banda, l'Anglaterra de Southgate, que no va quedar eliminada gràcies a un gol de Bellingham al 96, i després a quarts va superar Suïssa als penals. Tot i això, l'Anglaterra doncs vol tornar a una final d'Eurocopa i aquesta vegada sí, aixecar el títol per primera vegada després de perdre als penals el 2021 a Wembley contra Itàlia. De l'altra, els Països Baixos entrenats per Ronald Koeman, que van passar a les eliminatòries com un dels millors tercers. Però sí que és veritat que han rendit millor en aquestes eliminatòries. Això sí, l'eliminatòria està 50-50, així ho diu Ronald Koeman.
Realment opino que està al 50%, hem de jugar bé, hem de fer el partit perfecte per guanyar.
L'única baixa pel partit és la del neerlandès Ian Madsen.
I l'altra cara de l'Eurocopa, que ens fa sempre l'au del Serra, ens parla precisament de l'Anglaterra, d'aquesta Anglaterra que té una espina clavada als inventors del futbol amb aquesta competició.
És la gran assignatura pendent del país que va inventar el futbol al segle XIX i que a nivell de selecció no té un palmarès gaire reeixit. I és que aquest és el títol de més prestigi que encara li falta a la selecció anglesa, després que el 1966 ja aconseguís guanyar el Mundial que ella mateixa va organitzar. La d'avui, davant dels Països Baixos, serà la quarta semifinal d'una Eurocopa que disputarà Anglaterra, després d'haver-ho fet també a les edicions del 1968, el 1996 i en l'última jugada ara fa 3 anys. I d'aquestes 3, només en la darrera va aconseguir arribar a la final, que va acabar perdent a la tanda de penals davant Itàlia. Anglaterra, a més, és l'única de les 4 seleccions que han estat semifinalistes en aquesta Eurocopa que no sap el que és guanyar encara aquest títol, ja que França l'ha guanyat 2 vegades, els Països Baixos 1 i Espanya 3.
Avui ha estat dia de retrobaments al Barça.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Fem una pausa i quan tornem sabrem quins jugadors s'han presentat a la ciutat esportiva.
Amb el 2x1 de Capravo i la teva targeta Club Capravo acumularàs euros i estalvi. Tonyina clara en oli d'oliva Calvo 3x65 grams, comprant-ne dues acumules 4x59. Olives farcides d'anxova a l'espanyola 100 grams, comprant-ne dues acumules 1x85. Combina els productes assenyalats. Capravo, amor etern a l'estalvi.
Catalunya migdia.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta una temporada d'òpera vibrant amb 4 títols emblemàtics que t'emocionaran. La Bohème Tosca de Puccini, Nabucco de Verdi i Carmen de Bizet. D'octubre a maig, viu l'òpera molt a prop teu a la Faràndula de Sabadell. Abona-t'hi a partir de 54 euros. Abonaments i entrades a operacatalunya.cat.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. Llença't El 14 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Tens una botiga on vens material escolar? Adhereix-te a la campanya del Val Escolar de 60 euros. L'Oval per a material escolar s'adreça a les famílies en alumnes que el curs vinent facin educació primària i secundària en centres públics o concertats. Si t'hi vols adherir, ves a valescolar.cat. Lo teu comerç, un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
És un moment molt complicat pel nostre país, fill.
En un país deprimit, un nen apareixerà des de sota de tot per revolucionar-ho tot.
Jo guanyaré la Copa pel Brasil, pare. T'ho prometo.
Pelé, el naixement d'una llegenda. A la plataforma 3Cat i a TV3, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
Serveis informatius.
Catalunya Ràdio.
En aquest estiu que val per tres.
Som 3Cat.
Avui el Barça ha tornat a la feina. Ramon Salmurri, quines cares hem vist a la ciutat esportiva?
Doncs mira, la primera, la d'Íñigo Martínez, que ha estat el primer futbolista en presentar-se a aquesta ciutat esportiva, en una sessió on hi eren tots els disponibles. Íñigo, Oriol Romeu, Vitor Roque, Iñaki Peña, els fins ara cedits, com l'Englé, Julián Araujo, Pablo Torre o Ansu, els lesionats Frenkie Valde i Gavi, i després els joves, Héctor Fort, Marc Casador, Mika Faye, Noah Darvich i la presència d'alguns altres futbolistes. Per exemple, jugadors especialment joves com Toni Fernández, de 15 anys, i el seu cosí Guille Fernández, de 16, i que també faran la pretemporada amb el primer equip. I a tot això, Andrés Cuenca o Quim Junyent, dos futbolistes de 17 anys.
Això pel que fa als jugadors, però si mirem el cos tècnic també hi ha, diríem, una cara destacada, Salmo.
La de Thiago Alcántara, que per segon dia consecutiu s'ha presentat a la ciutat esportiva, encara no és oficial el seu fitxatge pel club blaugrana, però vaja, si avui en el primer dia d'entrenament ja era la ciutat esportiva acompanyant Hansi Flick, doncs tot porta a pensar que Thiago s'afegirà al cos tècnic del tècnic alemany en persones encara de l'era Xavi, com José Ramón de la Fuente, que ja hi era abans, o els recent arribats Marcus Short, Toni Tapalovic i Heiko Westermann.
Tot això al Barça, però el Girona també ha començat avui la pretemporada, Marta García, a més amb la incorporació d'un nou fitxatge.
Un altre atacant, el neerlandès Gabriel Misehuiu, té 18 anys, pot jugar de mitja punta, mig centre ofensiu o extrem i està format en el planter de l'Ajax. A més, han renovat el porter Toni Fuidías fins al 2026, però l'han cedit al Cartagena per a esta temporada. Moviments en el primer dia de pretemporada amb diverses absències, i és que encara té jugadors en l'Eurocopa, com Blind, que avui juga a la semifinal amb els Països Baixos, o en la Copa Amèrica, com Yangel Herrera, ja eliminat amb Venezuela, però que s'incorporarà uns dies més tard. També s'incorporen més tard els ucraïnesos Dovik i Sigankov i el xef Krejci, que han disputat l'Eurocopa. Abel Ruiz tampoc comença avui la pretemporada perquè està concentrat amb la selecció espanyola olímpica, juntament amb Miguel Gutiérrez. És la mateixa situació que Òscar Ureña, concentrat amb la República Dominicana de cara als Jocs de París.
Amb tot aquest panorama, el tècnic Mitchell ha convocat per començar 19 jugadors del primer equip i 5 del filial, i a més Marta estrena en piset, diria.
Sí, una novetat també, el nou centre d'entrenament de Vilablareig, que substitueix les fins ara instal·lacions de la Vinya. L'equip ha fet este matí entrenament i més tard les proves mèdiques i físiques, que se completaran demà. Divendres hi ha doble sessió i dissabte últim entrenament abans de viatjar dilluns a la Vall d'en Bas per seguir amb la pretemporada, on l'equip té previst disputar 7 amistosos, el primer dimecres en el municipal d'Olot contra l'equip local.
Això, el Barça i el Girona, l'Espanyol encara no ha tornat a la feina, ho farà dilluns, però sí que fem feina als despatxos, ja té dos fitxatges per la temporada que ve, que els vam anunciar i explicar ahir, Álvaro Tejero i Carlos Romero, evidentment no seran els únics, Sergi Andreu es continua treballant a les portes de l'inici d'aquesta pretemporada.
Sí, a veure, de Tejero ja en vam parlar ahir al migdia. A la tarda es va anunciar el fitxatge de Carlos Romero, lateral esquerre valencià de 22 anys, que arriba cedit del Villarreal. Aquesta temporada passada l'ha jugat al filial Groguet i la setmana que ve el presentaran. Ahir ja el sentíem als mitjans del club.
Voy a aportarle mucho trabajo, mucho sacrificio y ganas de demostrar en el campo, de dejar al Español donde tiene que estar y de demostrar que el Español es un equipo de primera y afianzarlo en la categoría.
A banda d'aquestes dues incorporacions, a cost zero, una altra de les vies obertes per explorar és la del filial del Madrid, que portaria jugadors en forma de cessió. Aquesta setmana, Mau Yebu i Gara Garza han estat a Valdebebas per temptejar el terreny, interessats en un parell o tres de jugadors del Madrid C, com ara el lateral mallorquí Rafa Obrador o el mig centre de Toledo, Mario Martín. D'altra banda, l'equip femení ha anunciat avui una altra incorporació, ja en van 5. Es tracta de la migcampista nigeriana Amanda Mbadi, de 25 anys, que arriba procedent del Saint-Étienne francès. A més, Mbadi és internacional amb la seva selecció.
I seguim amb futbol. A la Copa Amèrica, l'Argentina és a la final amb protagonisme, Montse, per Leo Messi.
El capità argentí no havia marcat en 4 partits. Tan sols havia donat una assistència i, a més, havia tingut problemes físics. Contra el Canadà, en semifinals, aquesta matina dels argentins s'han avançat amb un gol del jove extrem del Manchester City, Julián Álvarez, i al minut 51, un llançament d'Enzo Fernández, que Messi tan sols ha desviat lleugerament, ha donat el 2-0 definitiu a l'Argentina. I és que Messi és Messi i amb 37 anys sap que aquesta Copa Amèrica, la seva setena, pot ser l'última per a ell i per a alguns companys com Di María, a qui coneixen com Fide, que ja ho ha confirmat.
No es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer, así que disfrutándolo muchísimo y siendo consciente como le pasa a Fide, a Ota, a mí, que son las últimas batallas y bueno, disfrutándola al máximo.
La matinada de diumenge a dilluns, final de la Copa Amèrica entre l'Argentina i l'Uruguai o Colòmbia, que aquesta matinada que ve jugaran la segona semifinal. La final, com tots els partits de la Copa Amèrica, la podreu seguir en directe a TV3.
I avui al Tour de França, tapam 6 ports de muntanya en ple massís central. Isaac Vilalta, encara no som als Pirineus ni als Alps, però en podem esperar res de l'etapa d'avui?
Doncs sí, segurament. Vaja, n'estic convençut que sí, amb Tadej Pogacar i també Remco Evenepoel, que necessiten obrir diferències amb Vingegaard i amb Roglic, i pel que hem vist fins ara és molt probable que tots dos ho intentin. De fet, l'etapa s'ajusta a les condicions de Pogacar. Hi ha un port de quarta categoria, dos de tercera, dos de segona i un de primera. I atenció, quatre d'aquests ports es concentren als últims 50 quilòmetres de l'etapa. Grisha Nirman, director de l'equip Visma. L'equip...
Yeah, the stage is really, really hard.
L'etapa d'aquest dimecres és molt, molt dura. Crec que per en Jonas sempre és millor quan tenim curses exigents durant tot el dia. És una bona etapa per ell, però, per suposat, també correrem pensant en els Pirineus i els Alps. Aquesta és una etapa amb pujades no tan llargues. De tota manera, en Jonas li van bé les pujades, tot i que molt millor les d'alta muntanya.
Poc més de 50 quilòmetres pel final. Una fuga de 10 homes en menys de 2 minuts respecte al gran grup on tensa l'UAE. El ritme avui és altíssim.
Els Jocs Olímpics de París a Catalunya Ràdio.
I Banyoles també juga aquests Jocs Olímpics. La capital del Pla de l'Estany és un centre mundial de rem i això fa que moltes seleccions, no només l'espanyola, vinguin fins a Catalunya a fer el seu preolímpic particular, Ernest Macià.
Doncs sí, en són fins a 4 les seleccions que entrenen a l'Estany de Banyoles, que són Irlanda, Xile, Mèxic, així com Espanya. Totes elles entrenen en aquests més de dos quilòmetres que pot oferir l'Estany. També hi entrenen algunes seleccions de triatló. Aleix Garcia, realment la categoria de doble escull pesat, on va ser subcampió europeu l'abril, ens explica per què les seleccions forànies tendeixen a triar Banyoles i no, per exemple, Sevilla o Madrid.
Bueno, aquí a Banyoles l'aigua a vegades és una mica més dura, com pot ser a Sevilla o altres llocs, i això també et dona, quan apoyes la pala, doncs et dona una mica més de seguretat i també crec que és algo positiu de cara a... Bueno, Banyoles té molt bon nom i venen molts països per això, perquè al final s'entrena molt bé, molta qualitat i els temps són molt realistes. Si dones un bon temps a Banyoles, fora corres més.
Hi ha el cas específic d'Irlanda, que arriba amb una medalla de bronze dels Jocs de Tòquio, el 5 amb timoner. Els irlandesos sempre venen a Banyoles per preparar els Jocs Olímpics per aquesta raó.
Pues Banyoles és una de les millors pistes d'Europa per entrenar. Jo crec que sobretot, per exemple, els irlandesos, pues, les condicions que tenen de molt més vent, mala temperatura, doncs aquí és una cosa que tenim molt favorable i bueno, el benestar que dona la ciutat.
El rem és una de les disciplines que comença de les més matineres d'aquests Jocs Olímpics amb un nom any nascut que participarà en els seus tercers Jocs Olímpics i amb l'objectiu de fer medalla.
Repassem altres temes del dia. Marta, comencem pel tennis.
Sí, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos busquen ara mateix la classificació per a les semifinals de la categoria de dobles del torneig de Wimbledon. Ho fan davant la parella alemanya formada per Kravets i Puig. De moment, Granollers i Ceballos han guanyat el primer set per 6-4, però estan perdent provisionalment el segon per 3-4 amb 15 iguals servint ells. També avui Novak Djokovic s'ha classificat directament per les semis per lesió del seu rival, l'australià Alex de Minaur. El partit s'havia de jugar avui, però no ha calgut. L'últim partit del quadre enfrontarà Musetti amb Fritz en quarts de final. I en el femení, Ostapenko, Krejcikova i Rybakina Svitolina. Ja hi ha les primeres semifinals configurades. Carlos Alcaraz s'enfrontarà a Nadal Medvedev, mentre que en el quadre femení la primera de les semis la disputaran Donna Bečić contra Jasmine Paolini.
I de més enllà del futbol, també hi ha moviments al mercat.
El Barça ja tindria un acord tancat amb el base internacional espanyol Juan Núñez per vestir la samarreta blaugrana la pròxima temporada, però perquè això passe, el club pagarà prop de 400.000 euros al Madrid, que és el seu club de formació, per evitar aixina que vagi al dret de tanteig. Núñez, de 20 anys, podria convertir-se en el segon reforç del nou Barça de Joan Peñarroya després del fitxatge de l'escorta Kevin Panther. A més, l'alert del Joventut de Badalona, Somson Maronca, jugarà la pròxima temporada cedit a l'Hamburg alemany. L'hongarès, amb contracte amb els verdinegres fins al 2027, seguirà creixent com a jugador en la Bundesliga.
Doncs fins aquí la informació esportiva, ja ho sabeu. Més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa. Ara nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora a les 2 amb el Catalunya Migdia.